demà i avui és el dia de parlar de salut al 3+1. Uh-huh. Cada dilluns aprofitem per parlar, doncs, de salut. Avui és el dia de que tothom, afortunadament, pensa que el més important és tenir salut, doncs parlem de salut. I parlem d'un fenomen que, per exemple, la Míriam, la setmana passada va experimentar en pròpia pell.
Cal parlar de vòmits?
No. Del que volem parlar és del que feia la Míriam entre abraçada i abraçada de la tassa del vàter pobrissona, que divendres no va ser, que es trobava molt malament. Parlarem del que feia entre abraçada i abraçada.
Què feia?
Consulta internet.
Per una indigestió?
No.
És que cal.
Clar, li va agafar molt mal de cap i es va espantar.
Home, però li va agafar mal de cap de tan vomitar, pobra.
Però què va fer la Míriam? Doncs va entrar al Google i va posar mal de cap. I el primer que li va sortir era un enllaç que deia recerques relacionades. Tumor cerebral.
Clar, pobra, llavors li va agafar més mal de cap encara, segur.
Saps què pot passar amb això? Saps com se'n diu a la gent que consulta símptomes a internet i que s'obsessiona i que pateix més del que hauria de patir?
Vols dir que la Míriam potser es convertirà en una cibercondríaca?
Només em faltaria això. Amb una que és la Flora Saura ja en tenim prou. Doncs sí, avui parlarem dels cibercondríacs.
Els dilluns hem de parlar de salut.
De fet, això que va fer la Míriam és molt comú, eh? Qui no ha consultat alguna vegada a internet? Ai, mira, que ha sortit això, que tinc el coll inflamat, que em fa mal un braç, que m'han dit que de l'anàlisi de sang que em van fer tinc un puntet per sobre del sucre.
Sí, jo ho he fet moltes vegades, això.
De fet, el 71% de les consultes fetes per internautes de l'estat espanyol estan relacionades amb temes de salut.
Clar, aquí la pregunta és, ho fan abans d'anar al metge o després d'anar al metge?
Hi ha de tot. Però sigui com sigui, qui ens assegura que els continguts de les pàgines que visitem són correctes?
Sí, el pitjor és quan t'arriben a sugestionar, perquè això és com quan llegeixes els efectes secundaris d'un medicament.
A tu t'agafen tots, no? Tots, tu quan llegeixes efectes secundaris dels medicaments, et ve tot el que diu. Bé, per parlar de tot plegat, hem convidat avui a l'estudi a un metge que, a més, és director de la web mèdica acreditada. Què és això? Doncs és una iniciativa que treballa per certificar webs amb continguts relacionats amb la salut a internet, una cosa molt necessària. Doctor Miquel Àngel Maier, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara dèiem això, no? Que un 71% de les consultes són referents a temes de la salut. Això es nota també a la consulta dels metges?
Bé, efectivament, doncs, es nota les consultes. De fet, nosaltres ja fa un parell d'anys vam fer una enquesta a nivell nacional, a nivell d'atenció primària, i van consultar metges d'atenció primària de tota Espanya si ells estaven ja començant a rebre consultes dels seus pacients que havien trobat informació a internet.
Doctor, miri, no, això que m'està dient no és veritat, perquè jo he llegit a internet, no? Coses que seria així, la frase.
Coses així. El fet és que realment està arribant, però també és important destacar, com altres estudis ens indiquen, que no tothom que fa aquestes cerques d'informació a internet després comenta amb el seu metge que ha fet aquesta cerca, i potser aquí està el problema.
S'hauria de comentar?
Efectivament, jo crec que això és molt important. La relació entre el metge i el pacient és una relació que s'ha de mantenir igualment. I si disposem d'algunes eines, com és la informació, estar més ben informats, com ara tot el que ens ofereix internet, doncs perfecte.
Però és que això pot estar bé, vull dir, no pot té per què ser
jo crec
una mala eina.
Hem d'aprofitar, com tu dius, hem d'aprofitar aquestes eines. El que passa és que a vegades aquestes eines no ens donen la informació adequada, i això s'ha de...
Però potser això que deies que als pacients els hi costa comentar-ho amb el metge, que han estat mirant prèviament a internet algunes pàgines mèdiques, potser és perquè els hi fa vergonya dir-ho davant al metge, perquè a vegades els metges imposen.
Clar.
Tens por que t'esbronquin. De vostè que mira, sóc jo l'expert.
Sí, les raons no es coneixen exactament, però aquesta podria ser una raó. És a dir, la raó, una d'elles podria ser la vergonya de que una ha estat buscant informació. Però jo crec que això cada vegada passa menys, i cada vegada és més habitual, doncs, que els pacients que han consultat informació a internet ho comentin amb el metge, i això és el que hauria de ser sempre.
Quins són els temes més consultats a internet?
Habitualment, i pensant una mica en l'exemple que estaves posant, els temes d'urgència normalment no constitueixen diguem lo habitual de consultar. Habitualment es fa recurreix a temes que no requereixen una resposta immediata, sinó podria ser temes d'obesitat, temes de dietes, són potser sobretot els temes de dietes són els que potser es consulta més.
Això també ens porta a parlar de gent que, per exemple, després d'anar al metge, entra a internet a consultar per aprofundir una mica més amb el que li ha dit el metge. No, vostè té l'aparell digestiu de tal manera. mm-hmm. i ràpidament doncs hagin consultat. Podria ser que els metges no donguessin suficient informació?
Bueno, com comentaves al principi, pot ser habitual fer la consulta d'aquesta informació abans d'anar al metge i després d'anar al metge. Clar, el que sí sabem segur, doncs que no, segur que hi ha doncs, pacients que potser no estan satisfets amb la informació que han rebut.
Clar, és que amb 5 minuts de visita a la Seguretat Social massa no t'expliquen.
Quan hem de córrer tenim una llista de 40-50 pacients, doncs a vegades no tenim el temps suficient o no tenim el temps que nosaltres voldríem per explicar coses. Llavors pot ser que hi hagi pacients que no acaben de quedar-se satisfets i necessiten més informació. Llavors pot passar que, clar, quan acabin la consulta, doncs vagin a internet, que actualment és una font d'informació molt, molt important.
De totes maneres, el perill no és informar-se, m'imagino, perquè si el metge et fa un diagnòstic, tens això i tu t'informes més i tens curiositat, això penso mateix. Que això molt perillós no és. El perillós seria la gent que ho fa prèvia en el metge clar. I comença a automedicar-se.
Clar.
O les pàgines que no són fiables.
Adequades.
Jo penso que heu dit una cosa molt important. És a dir, jo penso que informar-se és molt important. I, de fet, estem veient que aquesta informació que els pacients estan rebent és una cosa bona i per tant, si el pacient d'alguna manera està més ben informat, està més actiu i més proactiu a la seva malaltia, després és més fàcil doncs, aquesta relació fins i tot positiva en la relació metge-pacient. Ara bé, si aquesta informació no és adequada i s'utilitza sense consultar amb el metge, sense consultar amb l'infermera, sense fer cap comentari a algun sanitari o farmacèutic, llavors aquí està el perill, utilitzar informació que no és adequada de forma inadequada.
De fet, quan parlem de cibercondríacs ens referim a persones que tenen l'impuls d'informar-se sobre malalties greus a la xarxa i que acaben tenint-ne els símptomes. Com la Flora Saura, que entra en una pàgina, li diuen, això provoca mal de cap. Ai, quin mal de cap que tinc!
No, però no, jo no acabo... No tinc la simptomatologia. Jo m'informo, em fa mal el cap, perquè pot ser per això, pot ser per allò...
Poden passar moltes coses. De fet, el cibercondríac és aquell que acaba experimentant símptomes que no té per què tenir, però és perquè està sobresaturat d'informació.
Sí, hipocondríac de tota la vida.
Sí.
Ara tenim la necessitat, d'alguna manera, d'utilitzar terminologia que té, per dir-ho d'alguna manera, la seva representació en la vida habitual o real i després també en el món de les tecnologies de la informació. Doncs parlem de salut, doncs parlem d'e-salut. Parlem de cafè i parlem de cibercafés. Doncs aquí passa el mateix. No? D'alguna manera, el que intentem traslladar és el concepte d'hipocondria o hipocondríac a cibercondria. En aquest cas, el que es tractaria és de persones doncs, que tenen por a patir determinades malalties o fins i tot tenen algun símptoma i després comencen a buscar informació a internet i creuen que les pitjors amb malalties són les que li estan produint aquesta sintomatologia.
Mm. Això no sol passar als estudiants de medicina?
Pot passar.
No? Quan estàs estudiant medicina...
Quan estava estudiant medicina, doncs comences a veure malalties casos. Noves i penses al principi no, que tens tot el... aquell símptoma coincideix amb aquella malaltia.
Allò que em passa.
Però això jo penso que és important fer una petita distinció. No? Tots tenim una certa aprensió doncs, quan sentim parlar de malalties o quan tenim algun conegut o alguna persona o familiar malalta, doncs d'alguna manera tenim malalties relacionades o que ens pot passar el mateix. I una cosa és aprensió i una altra és la cibercondria o la hipocondria en la qual la persona, el pacient, no pot controlar aquesta
pateix,
necessitat.
Pateix, ens pateixen molt els hipocondríacs.
Exacte, aquest és el problema. És un patiment de patir aquestes malalties, per dir-ho d'alguna manera.
I per això és molt important el que esteu fent des del col·legi de Metges de Barcelona. Des del 1999 impulseu un programa dirigit a pàgines web amb informació mèdica.
Així mateix.
Que es diu Web Mèdica Acreditada, de la qual avui el doctor Mayer que ens acompanya n'és el director. És important, ja que ens informem, ja que entrem a les pàgines web, fer-ho bé. Què és això de la web mèdica acreditada? Explica'ns exactament què és.
Bé, com una mica pues, ho hem comentat, no? Els usuaris, la ciutadania, els pacients cada vegada estan més ben informats, però també és cert que tanta quantitat d'informació, entre aquesta tanta quantitat d'informació que hi ha informació que és dolenta, informació que no és correcta, informació que pot induir a prendre alguna decisió de salut que no sigui correcta. Llavors, nosaltres des del 1999 vam ser conscients d'això, des del Col·legi de Metges, i vam posar en marxa aquesta iniciativa amb la que intentem doncs, seleccionar, filtrar tot el que són webs que serien de qualitat, que tenen un contingut adequat d'informació, i crear una comunitat virtual amb tot aquest conjunt de webs de qualitat.
I això com ho feu? Aneu controlant totes les pàgines? Perquè mira que n'hi ha.
N'hi ha moltes. Hi ha, si només que escrivim a Google doncs la paraula salut o qualsevol paraula relacionada, surten milions d'enllaços.
Mira, farem la comprovació en directe perquè tinc aquí un Google a mà. Ara comprovarem...
Igual 2 milions, 3 milions, si posa salut.
Salut, només salut, eh?
Només salut.
Hi ha algun requisit que hagi de complir aquesta pàgina web específic? Alguns molt clars?
Bé, de fet, i una mica enllaçant amb la pregunta que m'acabo de fer, clar, nosaltres no fem
una recerca de
pàgina. Una cerca activa de webs, sinó el que fem és rebre sol·licituds de webs que volen formar part d'aquesta comunitat virtual de qualitat. Llavors el que nosaltres fem és revisar aquestes pàgines web, i una vegada estan revisades compleixen una sèrie de requisits. Quins requisits? Doncs que hi hagin responsables, col·laboradors o responsables metges participant a la pàgina web, que la informació doncs estigui actualitzada, que les fonts d'informació siguin clares, que estigui clar qui està al darrere d'aquestes pàgines web, és a dir, tot un conjunt de característiques. Si aquestes pàgines compleixen aquestes característiques, nosaltres els concedim un segell de qualitat i llavors formen part d'aquesta comunitat virtual.
Dues coses. La primera, hi ha 59.300.000 pàgines per a salut. Són moltes pàgines.
Són moltes. Són
i
moltes pàgines.
La segona seria, aquest segell de qualitat, com és, com un usuari el pot distingir a la pàgina web?
Ja. Tenim diverses maneres. De fet, una de les preocupacions fonamentals que teníem era que aquests segells, i com moltes altres coses a les pàgines web, són difícils de veure. Llavors, el que hem introduït recentment són dues eines molt interessants. Per una banda, utilitzem el mateix Google, creant el que en diem un buscador, un cercador personalitzat, i utilitzant aquest Google personalitzat fa cerques només sobre el conjunt de webs que formen aquesta comunitat virtual, i unes altres del Ministeri, d'altres webs que són de qualitat de referència, perquè les cerques sempre obtinguin resultats dintre d'aquest conjunt de webs de qualitat.
Fantàstic.
Una altra de les solucions que hem aplicat, i que de fet, per lo que mateix que comentava, doncs a vegades són difícils de veure aquests segells de qualitat, estem participant en dos projectes europeus en el que s'estan incorporant tecnologies basades en web semàntica, web 3.0, que potser és una terminologia que ja es comença a sentir, de tal manera que el navegador, d'una forma automàtica, ens indica, ens informa de que aquella pàgina que estem visitant en aquell moment conté un segell de qualitat. Llavors, amb aquesta informació, l'usuari està més informat i coneix què està passant o qui està al darrere de l'acreditació d'aquesta pàgina web.
Doncs penso que tots aquells que vulgueu navegar per internet han quedat coses clares. No us torneu cibercondríacs, abans assessoreu-vos bé, aneu sobretot al metge de capçalera, que és qui
això
millor
és
us pot diagnosticar, i a partir d'un diagnòstic informar-vos, però amb criteri.
Exacte.
Seria aquest. Molt bé, doncs Miquel Àngel Maier, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
T'ha tocat la grossa? O no?
No, no m'ha tocat, no, malauradament. No,
doncs mira, queda't amb nosaltres a berenar.
D'acord, gràcies.
Diners no en tenim, però pa amb xocolata.
Un bon berenar sempre va bé.
Sempre va bé.
Gràcies.